Al matí, amb Raquel García.
Sopes, cremes, guisats, estofats, vaja, els plats de cullera que comentàvem ara amb la Mireia han estat sempre doncs, protagonistes absoluts aquest hivern, quan les temperatures baixaven i el fred ens acompanyava. Però ara, amb l'arribada de la primavera, la fruita i les verdures esclaten per donar a la nostra taula un altre color i també molta diversitat. I vosaltres, què cuineu? Aposteu per les amanides, els gazpachos, potser ja heu incorporat algun gelat als vostres postres? Doncs nosaltres el que hem fet és anar a peu de carrer per esbrinar què feu i quines són les vostres receptes preferides per aquesta primavera.
A vostè canvia d'hàbits pel que fa al dinar de cara a la primavera?
Més que canviar d'hàbits és adaptar-los als productes de la temporada, com a cada temporada.
No, la veritat és que no.
No, sempre menjo més o menys el mateix. Sí, per suposat.
Pel que fa a la compra, vostè què compra que abans no comprava ara a la primavera?
Doncs els productes, sempre els productes propis de... que hi hagin al mercat. No sé, potser tinc més tendència a fer amanides ara.
El gazpacho m'encanta molt. I les amanides... Bueno, a l'estiu tot fresquet.
Potser una miqueta més coses que pugui posar a l'amanida.
Fruites i les verdures de temporada.
Més fruites i verdures, que sempre es compren, però ara augmentes més la quantitat de fruites i verdures.
I pel que faria un dinar, què es faria per dinar vostè?
Doncs, per exemple, tenir certes bases preparades, com arròs integral o pasta integral, tenir certes verdures, a lo millor sofregidetes, per llavors barrejar-ho, fer una amanida freda, fer una amanida afegint altres vegetals, etc.
I al migdia, doncs, potser les cremes, si faig alguna crema, doncs la poso més tíbia, que no passa a l'hivern.
Per un dinar, potser alguna de pasta i alguna a la planxa. Vull dir, bastant, jo sóc bastant lleugera i bastant simple, no?
Una pasta, una amanida de pasta o d'arròs o una coca de verdures.
Un sopar, per exemple, ara amb aquest temps, què soparia vostè?
Per un sopar les cremes sempre són molt, vull dir, són molt pràctiques.
Per les nits, verdura.
Una esqueixada, una escalivada, que ve més de gust que no pas un plat més elaborat i més dens que ve més de gust a l'hivern.
Doncs ja ho hem sentit, que amanides, cremes, coques, esqueixades, meló, pernil, mil receptes per fer doncs, aquesta primavera. Nosaltres, per sortir de dubtes, el que fem és apostar, com sempre, per tot un professional, Josep Maria Pàrrega, el nostre xef de referència. Bon dia.
I hola, molt bon dia.
Ja has començat a buscar les receptes de primavera?
I tant, ja han recopilat el receptari.
Molt bé, i portes moltes?
Algunes, i bé, sempre fàcils, que ens motivin a ficar-nos a la cuina i a remenar una mica el producte. I pel que fa a la primavera...
I aprofitar, com deia una de les oients, que deia, doncs aprofito una mica doncs, el que hi ha de temporada per variar doncs, a les receptes, no? El menú diari.
Doncs sí, molt important això que intentem doncs, això, que consumir producte de temporada perquè no deixa de ser doncs, això, més ecològic sempre. Uh-huh. I el producte doncs, no oblidem que sempre estarà doncs, en molts millors condicions, no? O sigui, per exemple, ara tenim els pèsols que estan superbé, la mongeta verda, comença ja tota la fruita ja fins a l'estiu a tenir doncs, bons préssecs, albercocs, els nespres, no? A tenir tota la fruita
la riquesa i la varietat.
Uh-huh. I tant. I bé, doncs per la primavera, doncs per combatre una mica l'astènia aquesta primaveral que sembla que patim una mica tots, no? Doncs anem a compartir això, receptes amb vitamines, receptes amb bon producte, amb producte fresc, intentar evitar doncs, guisats d'aquests que siguin passants i bé, i això, a passar-nos-ho bé a la cuina.
Vinga, doncs jo ja tinc el davantal. Per on comencem? Quina
doncs
recepta?
Doncs mira, anem a començar per un plat que m'agrada molt, que és un ajo blanco, però en aquest cas l'incorporarem meló, que a mi m'agrada molt. Aquest és un plat que, bé, jo, per exemple, soc de pares andalusos i som concretament de Màlaga, i aquest plat és d'allà, és un plat molt típic d'allà, és un plat amb el que jo he crescut. I llavors, la incorporació del meló amb aquest plat em sembla molt interessant, no? Perquè el fa més lleuger, i el fa molt
més suau, no?
Més suau, sí. Ingredients, mira, molt fàcil, 500 grams de meló, 150 grams d'ametlla crua pelada, important que l'ametlla sigui d'aquesta crua, no és una ametlla seca. Un all, una llesca de pa de pagès, aigua mineral, en aquest cas opcional, si el volem fer doncs més dens o més líquid.
Molt bé.
4 cullerades superes de vinagre de xerès, 8 cullerades superes d'oli d'oliva verge extra sempre i una cullerada supera de sal, pebre blanc, i per decorar doncs li podrem ficar una mica al gust, no? Li va molt bé, per exemple, pernil salat, podem fer unes boles de meló, una mica de menta també. La preparació, posar, molt fàcil, posar en el got del triturador tots els ingredients menys l'oli i triturar fins a obtenir una crema de textura ben fina.
Així,
just
així.
A la fusta.
Aquesta és la textura que ens agrada.
I un cop triturat, llavors, com tots els gazpachos, perquè el gazpacho no deixa de ser una tècnica a l'hora d'elaborar, doncs emulsionem sempre amb l'oli al final, perquè ens agradi la textura adequada. El reservem a la nevera i llavors el servim ben fresquet.
Perfecte. Boníssim. Vinga, i de l'ajo blanco ens anem a un clàssic, el gazpacho, però diferent.
Diferent. En aquest cas, un gazpacho així divertit, també vitamínic, perquè incorporem pastanaga, taronja i gingebre. Li donarem un toc així una mica més exòtic. Ingredients, per fer 15 xarrupets aproximadament, que ens farà quedar molt bé si el fiquem a la taula d'aperitiu. Farem servir un litre de suc de taronja, 4 pastanagues, una culleradeta de gingebre fresc, un iogurt natural, sal i pebre. I, per exemple, si el volem d'aperitiu, el sal i el pebre, i fins i tot aquest gazpacho pot funcionar com un postre. Si en comptes del sal i el pebre, li afegim sucre al gust.
Molt bé.
La idea d'aquest gazpacho és prendre'l en petits xarrups, com ja hem comentat abans. La preparació, coeu les pastanagues fins que quedin ben tendres, refredeu-les en aigua amb gel. Tritureu les pastanagues amb el suc de taronja i el gingebre fins a obtenir una crema fina, llisa i homogènea. Corregiu-lo de sal i pebre, com deia abans, si és d'aperitiu, o de sucre, si és per postre, i reserveu-lo a la nevera fins al moment de servir-lo. Acompanyeu amb una culleradeta de iogurt, que el farà encara també més cremós.
Boníssim.
I llest.
Vinga, i ara un primer així una mica més contundent, no?
Sí, un flam de peix blanc.
Perfecte.
En aquest cas, per 4 racions
farem
servir...
Que ara és temporada de peix blanc?
Sí. Ara, bueno, ja tenim... podem trobar el lluç, podem trobar llobarros, sorades, tot i que la peixifactoria ens fa doncs, que tinguem aquests peixos doncs, durant tot l'any, no? Farem servir, molt similar a si fessin, com si fessin un flam, però en aquest cas salat, no? 8 ous, 600 grams de peix, podem fer servir això, lluç, llobarro, fins i tot perca, un porro, una pastanaga, 25 grams de mantega, 25 grams de pa ratllat, 250 mil·lilitres de salsa de tomàquet, 250 mil·lilitres de nata líquida, sal, pebre negre, maionesa i mostassa. La preparació, coeu el peix i les verdures pelades i trossejades en aigua abundant amb sal. Xup-xup.
Així, que vagi embullint. Què més?
Escorreu-lo i deixeu-lo refredar. Esmicroeu el peix i netegeu-lo d'espines i de pell. En un altre recipient barregeu els ous, la salsa de tomàquet i la nata líquida. Salpebreu-lo. Bateu bé el conjunt i barregeu-lo amb el peix esmicolat. Unteu un motlle per a púding o petits motlles individuals, en funció del format que vulguem, amb mantega i empolseu-lo amb el pa ratllat. Ompliu-lo amb la barreja, tapeu-lo amb paper d'alumini i enforneu al bany-maria 1 hora i 15 minuts a 175 graus. El deixarem refredar i llavors servim el púding desemmotllat acompanyat de la maionesa amb la mostassa, que farem una maionesa a la mostassa, sí. I un petit buquet d'enciam. Si tenim un plat aquí, doncs també suau, que ens passarà molt i molt bé.
Boníssim. Què més?
Uns canelons, però en aquest cas uns canelons freds, com el temps també demana. De tonyina i cranc. Ingredients per fer aproximadament 18 canelons. Farem servir 18 plaques de canelons precuites, 2 ous durs, 200 grams de cranc, o també podem posar el surimi, que és aquest que ja trobem en unes barretes ja fet, 2 llaunes de tonyina en conserva, escorregudes d'oli, 1/4 de pebrot vermell escalivat, 10 olives negres, 2 cullerades de maionesa, 2 cullerades de iogurt natural cremós, sal, i per decorar farem salsa rosa amb maionesa, ketchup, una mica de whisky, ralladura de taronja, olives negres i una mica d'anet i sèsam negre. L'elaboració. Posem les plaques dels canelons en aigua calenta l'estona que recomani el fabricant. Mentre tenim les plaques en remull, posem dins la picadora la resta d'ingredients del farcit junt amb les 2 cullerades de maionesa i de iogurt i ho trinxem una mica. Avui cremarem el Turmix.
Avui ja veuràs, el Turmix va traient fom ja.
Un cop tenim a punt les plaques de canelons, les escorrem i les estenem damunt la superfície de treball, repartim el farcit per les plaques i fem els canelons. Els posem damunt la safata on ja els servirem, els decorem amb les olives negres tallades per la meitat, una mica de salsa rosa i tirem un polsim d'anet i de sèsam negre per damunt. Reservem a la nevera fins a l'hora de servir-los i tenim aquí un altre plat, també suculent i suau. Vinga, anem pel següent?
Vinga, anem pel següent.
Una miqueta més contundent.
Que, sí,
va,
encara que sigui primavera, necessitem una mica d'energia i contundència, que el dia és molt llarg.
És un mar i muntanya. Uns pèsols amb calamarsons i botifarra negra.
Ja no cal que posi l'efecte a la ració. Ja el faig jo.
Com havíem comentat abans, doncs el pèsol és una llegum que podem gaudir ara també a la primavera i que encara doncs, podem fer-lo servir de pèsols frescos de desgranar. Ingredients per 4 persones. 200 grams de pèsols, 2 a estendres, 200 grams de calamarsons, 100 grams de botifarra negra, oli d'oliva verge extra, sal i pebre. Uh-huh. La preparació. Posarem a bullir els pèsols uns 15 minuts i els refredarem amb aigua i gel. Picarem els estendres i tallarem la botifarra negra en trossets, traient prèviament la pell. A continuació, escalfarem a la paella al foc i afegirem un raig d'oli. Courem a foc lent els estendres. Incorporarem seguidament els calamarsons i salpebrarem. Després, incorporarem els pèsols, que ja teníem bullits prèviament, i els deixarem coure en el suc dels calamarsons a foc mig. Cobrirem...
Exacte. Així, no paguis el foc, que si no... Molt bé.
Cobrirem i deixarem coure de 2 a 3 minutets. Afegirem els trossets de botifarra que deixarem coure durant aproximadament un minut més, apagarem el foc i llavors ja el podrem servir.
Doncs el podem servir, saps què et proposo jo ara? Descobrir una última recepta i començar per un dolç que jo crec que t'agradarà molt. Va. Però al moment compartis l'última recepta de moment.
Vinga, doncs un risotto.
Va.
Un arrosset també de temporada, amb verdures de primavera. Ingredients. 2 cebes tendres, mig porro, 50 grams de pèsol, 50 grams de mongeta perona, 20 grams d'espinacs, 1 litre de caldo de pollastre, que el podem fer nosaltres, com ja sabem, a les carcasses, una miqueta de verdura que tinguem per reciclar. 350 grams d'arròs carnaroli, que és un arròs també per fer el risotto, que absorbeix més líquid. Oli d'oliva, formatge curat, un tipus manchego, sal, i per elaborar-lo tallem la ceba i el porro molt petits, comencem sofregint la ceba i al cap d'un moment afegim el porro. Ho coem a foc molt lent perquè sui però no agafi color. Uh-huh. Un cop el sofregit sigui cuit i afegim l'arròs. Li donem un parell de voltes, el que diem nosaltres anacarà, per tal d'escalfar-lo i el mullem amb el caldo que sigui bullint. Important, a l'hora d'afegir-lo, que sigui el caldo ben calent. Remenem l'arròs sovint afegint el caldo. No oblidem que els risottos s'han de fer afegint el suc a poc i remenant sempre perquè l'arròs tregui el midó. Recordem també que l'arròs absorbeix la major part del brou durant els 10 primers minuts de cocció. Quan faci 5 minuts que estigui coent, hi afegim els pèsols. Quan faci 10, hi afegirem la mongeta tallada petita. I quan faci 15, hi afegirem els espinacs. Així la verdura sempre es quedarà en el seu punt de cocció. Al final de la cocció, que seran 20 minuts aproximadament, lliguem l'arròs amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra, que aquí hi ha molta gent que li fica mantega, en aquest cas anem a defensar la cuina mediterrània i l'afegirem a l'oli d'oliva, i ratllarem el formatge per sobre, ho remenem bé i tenim ja el nostre risotto llest per servir.
Ai, boníssim, boníssim. A veure, al Josep Maria encara li queden moltes altres receptes, molts primers i molts segons, i també doncs algunes postres, però nosaltres el que fem ara doncs és connectar amb el nostre company, el Pau Duran, que el tenim a la Rambla, el número 66, a la gelateria Maximum, probablement tastant o salivant, també podria ser, perquè suposo que estarà davant de l'aparador, que hi ha molta diversitat de procedències, sabors, textures i delícies pels sentits. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Raquel. Doncs mira, ben bé com dius, tinc al davant un gelat de pantera rosa que, mira, mare de Déu, no sé com posar-m'hi. Això és d'aquells que dius, escolta, aquesta gaveta hi porta un parell més, perquè
doncs
fa una pinta...
Que porta tres, perquè al cap d'antena li agrada molt, ja saps que és molt fan de la pantera rosa.
És veritat. Sergi Garcés, pantera rosa lover. És veritat,
exacte,
és veritat.
A veure, explica'ns, doncs va, mira, que tenim molta curiositat.
Clar, perquè justament estava pensant, ostres, un sabor així, qui inventa, com es crea, quina vigència té, això ha de ser una novetat que s'ha de quedar per un any, ha vingut per quedar-se, i li vull preguntar al gerent de Maximum Sabadell, que és el Rubén Argemí. Bon dia, Rubén.
Molt bon dia a tothom.
A veure, gelat de pantera rosa, magnífic, de quin cap genial ha sortit això?
Bé, no, nosaltres simplement el que fem és, quan fem una recerca de mirar nous sabors, també mirem una mica el que hi ha al mercat, i sempre pues, a casa ens havien agradat la pantera rosa i vam dir un dia, pues, bé, per què no el fem? Moltes vegades és això, tindre una idea, una inspiració, i t'hi poses i el fas. I no hi ha, moltes vegades és més un capritx, que si et surt bé, clar, el vols compartir, llavors el posem a botigues.
Llavors això ve per quedar-se, pot ser una cosa que s'ofereix aquesta temporada i no té per què repetir la que ve?
Bueno, això moltes vegades ho diuen els nostres clients, vull dir, nosaltres traiem novetats cada any, i hi ha vegades com el de pantera rosa que a la gent li agrada i s'hi queda.
Explica'ns novetats, va, què ens espera aquesta temporada?
Bueno, aquesta temporada, per exemple, ara nosaltres per Sant Jordi vam fer un gelat d'aigua de roses amb festuc. És un postre d'origen hindú que el vam fer per aquesta ocasió. Allà, bueno, doncs bé, vull dir, per exemple, una mica aquesta creació per Sant Jordi. També aquest any, doncs, per exemple, volem fer un gelat de menta, però en vez de posar-li els trossets de xocolata, doncs ho volem fer amb Oreo, per donar una varietat del nostre gelat d'Oreo, però amb menta. I bé, i també tenim el de mascarpone amb figues, que també és un d'aquests que vam fer l'any passat i s'ha quedat.
Boníssim, mascarpone amb figues.
Déu-n'hi-do, està molt bo, està molt bo.
M'agrada molt també aquest aspecte de dir, clar, és algo que d'entrada no pensaries en un gelat, no? I pam, el tens aquí.
Clar, tothom, per regla general, els sabors més clàssics són xocolata, vainilla, maduixa, llimona, però amb el gelat tècnicament es pot fer qualsevol sabor, simplement és saber-lo fer i trobar aquell equilibri entre la dolçor, el sabor i bueno, que sigui també un moment d'esbarjo, un moment d'esplai, i el gelat ho és.
La gent quan entra busca la novetat o ve a buscar una mica allò, hola, vull el meu,
Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha aquest senyor, com dius tu, aquest client que t'entra i és un fidel a un sabor i sí, es repassa visualment tota la vitrina, però segueix quedant-se sempre el mateix, i hi ha aquesta persona que li agrada tastar, li agrada provar, veure què hi ha de nou, perquè és una persona pues, que li agrada més experimentar. Tenim tot tipus.
I la xocolata segueix regnant?
Sí, sí. El que abans era o només hi havia, pues, per exemple, un tipus de xocolata, hi havia en el mercat, en tenim tantes que per exemple, nosaltres en tenim 6 tipus de xocolata, comptant també amb la blanca, tenim una xocolata negra, una xocolata amb taronja, la xocolata amb llet normal i la xocolata amb avellana, per exemple. Vull dir que sí.
Clar, per una banda tenim aquesta novetat que seria el més... a la superfície, no, del producte, aviam quin gust té, aviam quin color, a veure com l'heu decorat també perquè sigui llaminer. Per l'altra, podríem dir que hi ha sectors de mercat que busquen coses específiques més de com està fet, no? Esteu, en aquest sentit, esteu proposant unes noves línies, no?
Sí, nosaltres ja l'any passat vam agafar i vam dir, bueno, anem a provar a fer gelats vegans. És a dir, nosaltres tenim un gelat de xocolata, un gelat de vainilla vegans. No és que tinguin un gran mercat, però sí que per filosofia creiem que són un concepte molt interessant. Llavors aquest any estem treballant per ampliar la gamma de gelats vegans i ara que en tenim doncs, 4, doncs, passar a uns 10 més, vull dir, treballar entre uns 14-15 sabors vegans.
Una persona vegana que vingui a demanar-vos un gelat d'aquests, li assegures que està fet com? Que té o que no té què?
Que no té cap derivat d'animal. Vull dir, no té llet, no té ous, no té res. Però res vol dir res, ni una micra. Llavors, això costa una mica i per això no és, no és tan senzill fer-ho, però bueno, estem treballant perquè realment al final pues això, et puguis menjar gelats, que sàpigues que no té cap origen animal de cap tipus, ni que sigui un gram.
Suposo que això al final hi ha una etiqueta també que ho pots reconèixer, no?
Totalment, ha d'haver-hi, sí, sí.
Hi ha altres col·lectius també a vegades que són sensibles, no, a problemes alimentaris i tal. Algú podria entrar també en aquest grup o hi ha altres línies que es poden iniciar?
Bueno, nosaltres tenim també el gelat amb estèvia, que és un gelat que ve per gent que no vulgui prendre sucre, pues també és una alternativa. Sí que és veritat que té molt menys tiratge perquè realment el gelat en si és llaminer. I realment l'estèvia té un sabor particular que el fa el gelat que sigui una mica diferent, però tot i així en tenim també una petita varietat. Després també podríem dir que hi ha gelats que no porten derivats de cap tipus del blat, que poden ser per gent que no tingui tolerància a blat, per exemple. No és, nosaltres no ens dediquem a això, però per exemple sorbets, no, que estan fets amb fruita, pues no tenen cap tipus de derivat del blat.
O sigui, puc venir, per exemple, amb un company que pren les coses sense gluten i que ell pugui triar algun sabor?
Correcte, sí, sí, aquí hi ha una varietat, aquí en els cartells nosaltres ja posem si porta, si està fet amb llet, si porta blat, si porta soja, si porta ou, ja ho indiquem perquè també la gent pugui veure com els fem.
Rubén, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Un plaer dolç d'entrevista.
Gràcies igualment, moltes gràcies.
Raquel, ja ho has sentit, podeu venir aquí al Màximum, a la Rambla, al centre de Sabadell, a tastar diferències amb el fons i amb la forma.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per endolcir-nos també al matí. Una abraçada.
Adéu.
Adéu. Josep Maria, quina delícia, no? Podríem dir...
Déu-n'hi-do. A més, mola, això, que s'atreveixin amb gustos diferents, que ens facin pensar, que ens facin canviar, no? Una mica la línia ja concebuda, no?
Com fas tu sempre, aquí els dilluns, innovant, No ens pots portar un gaspatxo normal.
Tu que motives.
Evidentment. Sort que ens motivem, perquè els dilluns a vegades és difícil tornar a la feina. Una abraçada, Josep Maria, que vagi bé.
Igualment, vagi molt bé.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground.
Matí, amb Raquel García.